a les 12, el manifest consensuat aquest any entre la Diputació, la GEN, el Ministeri i altres agents, i hem volgut donar-li veu a dues persones supervivents a la violència masclista, usuàries del CIAT, com són la Gemma i la Cristina. Seguidament també hem emès per YouTube una ponència sobre la violència, a la qual feia referència, durant la pandèmia, a mans de la psicòloga clínica Maria Ferrer, una ponència que ha sigut molt interessant i que ha compartit de forma presencial amb dones representants de la taula de feminisme, que han pogut exposar els seus dubtes i les seves reflexions. També a les companyes del Trèvol i Guanyem el Càncer han preparat unes pancartes que, per cert, ara mateix es poden anar a buscar per la seva entitat per penjar els nostres balcons i així fer encara més visible aquesta necessitat de lluitar contra la violència masclista. I també no ens podem oblidar del Generem Igualtat de les nostres companyes de la Capella, que també segueixen fent aquesta feina dia a dia.
Això d'haver d'acostumar-nos a obrir i tancar els micròfons de la sala de plens costa, un cop al mes. És el torn de Maite i Maric, Junts per Sant Vicenç.
Molt bé, bona tarda. Primer que tot, bé, corroborar el que deia l'Isidre, el representant del PSC, pel que fa doncs, a aquesta situació lamentable, aquesta xacra doncs, que vivim, i doncs, també doncs, encoratjar aquestes iniciatives que es fan també des de l'Ajuntament, que voldrien que fossin més, però en qualsevol cas encoratjar doncs, aquestes iniciatives i també la valentia d'aquestes dues persones que han fet la lectura del manifest. Nosaltres, des de Junts per Sant Vicenç, volem mostrar doncs, la solidaritat i la solidaritat en totes les dones que pateixen violències o que les han patit, i una mica també en la línia del que deia l'Isidre, fem una crida a trencar el silenci, no? El silenci no només de les dones que pateixen, sinó de les persones que al voltant podem ser espectadors o espectadores d'agressions contra dones, i que de vegades som incapaços, no? o no prou valents i valentes per poder acompanyar aquestes persones i en tot cas denunciar aquests fets. Penso que el silenci ens converteix d'alguna manera en còmplices, i la indiferència davant d'aquestes situacions és la pitjor actitud que podem tenir davant d'una vulneració de drets tan fonamental i en molts casos, lamentablement, que atenten contra la vida de les persones. Sant Vicenç dels Horts, en el mandat anterior, va ser el primer municipi que es va declarar municipi feminista, i avui pràcticament tots els municipis de la comarca han fet aquesta declaració i han pres aquest compromís de la lluita contra la violència masclista, així com la voluntat de visualitzar les dones en el seu paper en la societat, des d'aquesta perspectiva de gènere, des d'aquesta perspectiva de la llibertat i de la igualtat de drets de totes les persones. Però tenim la sensació ara mateix de que potser no es fa una aposta prou decidida, i això ho hem constatat amb la rebaixa doncs, dels pressupostos, aquesta desaparició de la partida que hi ha de difusió de la salut, un tema molt important en el cas de les dones, i també la rebaixa pràcticament de totes les partides del capítol 2 i 4 pel que fa a igualtat, com també a LGTBI. S'ha canviat el nom de la regidoria, Igualtat, Feminisme i LGTBI, però no pensem que no s'hi destinen prou recursos i que fins i tot es fan retallades. D'altra banda, la taula d'igualtat, que és una taula doncs, que fa molts anys que està present, el nostre municipi està funcionant a mig gas, fa temps que s'està treballant en reformular el reglament de funcionament, tot i que, com deia, doncs, és un espai de participació amb molta tradició al nostre municipi i amb una tasca important que s'està fent. No ens consta que s'hagi informat aquesta taula d'igualtat doncs, almenys pels grups de WhatsApp que tenen d'aquest minut de silenci a la plaça de la Vila, i tampoc no s'ha debatut en aquesta taula doncs el pla d'igualtat municipal que vam prorrogar en el plenari anterior. D'altra banda, tenim pendent el protocol, la signatura del protocol pel que fa a formar part de la xarxa SAI, aquest servei d'acompanyament integral LGTBI, que es va anunciar al setembre i que bé, s'han fet diferents intents, però jo crec que és una aposta important justament per connectar aquest servei d'acompanyament integral amb altres administracions que no són dependències municipals, i juntament amb la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat, per tal de facilitar doncs, aquestes gestions en l'àmbit, com pot ser doncs, amb l'Administració de Justícia, amb els Mossos, amb les federacions esportives, amb canvis de documents d'identitat, amb els serveis de salut. Pensem que aquest dia d'avui, que és el dia doncs, contra les violències masclistes, diguem-ne que és la punta de l'iceberg d'allò més gros que passa en una societat patriarcal, però que hi ha altres aspectes com la feminització de la pobresa, la divisió sexual del treball, el fet de que les feines més exposades a risc de contagi l'estan fent dones, les dones també pateixen més precarietat laboral, tenen dobles jornades, tenen temporalitat, pateixen l'escletxa salarial, hi ha més dones en l'economia submergida, són les que tenen les pensions més baixes, són les que fan treballs de cures molt poc remunerats o menys remunerats, també són les que tenen més dificultats per accedir a les prestacions, l'atur està feminitzat, hi ha moltes dificultats per conciliar la vida laboral i familiar, i aquesta, l'afectació de les mesures anti-Covid també afecta molt els sectors feminitzats. Per tant, avui hem de fer aquesta crida a trencar el silenci, i també hem de fer una crida a reivindicar uns drets perquè la igualtat efectiva entre homes i dones sigui real en tots els àmbits de la vida.
Gràcies, Maite i Maric. Antolín Jiménez, Ciutadans.
Gràcies, buenas tardes. Creo que todos coincidimos, ¿no?, en el día de hoy. Perdón, que se me ha apagado el micro, la falta de costumbre, sí. Bueno, creo que todos coincidimos en el día de hoy que estamos frente a un gran problema. Como decía el compañero Isidra, tenemos 41 muertes por violencia de género, es una cifra bastante mala, y como decía la compañera Maite, muchas por el silencio, ¿no? Hay que intentar romper esas barreras, hay que continuar luchando, y tenemos claro que la nueva generación somos los que podemos cambiar los valores de igualdad y respeto, ¿no?, y tolerancia. Hay que seguir trabajando en el ámbito educativo de que esto vaya cambiando. Perdón, es que voy dando el botoncito y se me ha cortado el micro. Hay que ir trabajando, ¿no?, en proyectos educativos que desde los jóvenes, que son los que continúan creciendo con esto, que podamos ir cambiándolo, ¿no?, poco a poco. Ayer mismo mi partido hizo un acto sobre el día 25N donde estuvo invitado al latido de las mariposas, donde explicó de dónde nace, el porqué, el proyecto en que se basa, que es la lucha contra todo tipo de violencia de género. Lo componen mujeres que son víctimas de violencia de género y los trabajos que están haciendo a nivel socioeducativo, ¿no? Y indicaba las herramientas que faltan para poder identificar los casos. Hablamos de un estudio que indica que la juventud hoy en día, por ejemplo, sí que está en contra de todo tipo de violencia de género, tipo de violencia machista, pero no son capaces de identificar los casos, ¿no? Y ese es un grave problema, porque no saben cómo identificar cuando sí que hay violencia machista. Y eso donde venía, por ejemplo, en las redes sociales. Eso es una gran amenaza que existe, que tenemos hoy, que no saben el acoso y el control tan obsesivo que hay mediante las redes sociales, ¿no? Y era una de las cosas que no identificaban hoy en día todos estos jóvenes que se le hizo la encuesta, de que eso sí que era acoso y que era un indicio, un indicador de acoso, ¿no? Entonces, creo que sería una de las herramientas a tener y a poder trabajar. También la falta de herramientas que podemos llegar a disponer, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de que ahora el 3 de noviembre se presentó en el Parlamento de Cataluña una propuesta en la cual se pedía entrar en el sistema Biogen. De hecho, es un sistema que está aprobado desde el año 2007, en el cual todo el resto del Estado está dentro de este sistema, menos Cataluña y Euskadi, ¿no? Entonces se pedía que nos pudiéramos conectar, porque desde aquí hay datos relevantes en el cual ayuda a la prevención, a dar una herramienta más, donde actúan diversos agentes. Y bueno, lamentablemente esto se rechazó, no salió aprobada, ¿no? El gobierno la tumbó la propuesta. Entonces, bueno, creo que todos los partidos estamos de acuerdo en luchar contra esta lacra que tenemos actualmente, pero necesitamos trabajar las propuestas que se presentan para legislar, ¿no? Viene siendo esta, o bien como por la incorporación de las unidades forenses de valoración integral. Esto ayudaría mucho a que los juzgados pudieran conceder más protecciones de violencia de género, que actualmente estamos en la cola de concesiones de violencia de género aquí en Cataluña. Y es porque nos falta esta herramienta, una herramienta que se nos otorgó hace 14 años y que no la tenemos implementada, que también se propuso para poder incorporarla dentro de nuestros juzgados y poder agilizar todos estos trámites, ¿no? Lo bueno que tenemos es que la legislación ya señala a los maltratadores, ¿no? y a los violadores. Es algo que se ha ido consiguiendo con el tiempo. Y ayer recordábamos cuando con la democracia, con la entrada de la democracia, en los años 80 aún las leyes, el hombre aún autorizaba a la mujer a hacer diversas cosas, ¿no? Por suerte la ley cambió, hemos ido cambiando, hemos ido luchando y creo que es importante y tenemos que seguir así día a día creando nuevas herramientas, nuevos casos de detención, saber cómo las podemos usar como el SEAD e intentar acabar con esta lacra.
Gràcies, Antolín Jiménez. Georgina González, en Comú Podem.
Bé, bona tarda a tothom. Bé, en primer lloc, doncs, en un dia com avui, nosaltres doncs, recordem a totes les víctimes de violència masclista. Crec que es visibilitza a totes les supervivents i la lluita i el camí recorregut fins ara per combatre aquesta violència, i alhora doncs, es denuncia que la violència masclista encara existeix i s'exerceix de maneres, no, de múltiples formes en la nostra societat. Per tant, s'ha d'erradicar anant a l'arrel del problema i per això des de les institucions calen recursos per combatre amb fets i no paraules la violència masclista, i ens alegrem que des del Ministeri d'Igualtat, des del qual el porta Unides Podemos, doncs hagi fet una aposta, no, amb un pressupost de 278 milions d'euros precisament per destinar a polítiques públiques per fer programes de suport a les víctimes, víctimes i supervivents de la violència masclista, també d'agressions sexuals, no? a les dones que han patit agressions sexuals. També és important l'assistència i l'atenció especialitzada per a dones i infants, i també és vital fer plans de compensació i de reparació per l'autonomia d'aquestes dones i infants. Bé, amb tot això el que volem dir és que per fer polítiques públiques calen recursos econòmics. Per tant, el que és necessari a dia d'avui i ara més que mai amb aquesta crisi sanitària és que la vida de les dones es posi en el centre de l'economia i de la política. S'ha de sensibilitzar la ciutadania, s'ha de debatre. És important obrir espais on tothom pugui expressar-se i dotar de contingut aquestes polítiques públiques, i sobretot que fem una crida que la ciutadania s'impliqui, com deien pràcticament tots els companys, que es trenqui aquest silenci i sobretot que es posi el focus en l'agressor, que és un dels temes que principalment doncs, ara mateix s'està lluitant i s'està intentant doncs, focalitzar en els debats. I és per tot això, pel que he exposat, que si baixem, no, diguem aquí al nostre municipi, el que ens toca directament a nosaltres, doncs ens sorprèn que, com deia el company Maite, en el pressupost d'igualtat i feminisme i LGTBI d'aquest any s'hagin retallat 5.000 euros. No? Creiem que amb aquesta crisi, no, on algun company ha comentat les dades, no, on la violència masclista s'ha viscut en silenci perquè les víctimes han estat convisquent, no, en el seu agressor a casa seva, patint per elles, però sovint pels seus fills i filles, no? Entenem que el que s'hauria d'impulsar són programes i polítiques per ampliar l'atenció i acompanyament a les víctimes i als seus fills i filles. I per tot això també ens agradaria, o ens hagués agradat, que s'hagués fet algun tipus d'acte a l'espai públic, no, més simbòlic, per sensibilitzar la ciutadania. És evident que les circumstàncies doncs, són excepcionals, però sí que és ben cert que altres municipis s'han fet algun tipus d'acte on s'ha intentat interpel·lar a la ciutadania i fer doncs, aquesta sensibilització i acompanyament, perquè l'objectiu és que els veïns i veïnes s'impliquin en aquesta lluita per acabar contra la violència masclista. Gràcies.
Doncs Georgina González tanca aquesta primera ronda d'intervencions, i Isidre Bautista, PSC.
Sí, per puntualitzar algunes coses que s'han dit, les companyes tant de Junts per Sant Vicenç com de Sant Vicenç si se poden han comentat el tema dels recursos. Sí que us podria agafar i us podria dir, podríem començar a enumerar la quantitat d'accions que és del Departament de Feminisme LGTBI s'estan donant a terme. posaria uns quants exemples. Per exemple, s'està treballant per incrementar el servei del CIA amb més hores d'atenció psicològica. Hem reforçat el circuit per tal de compartir la informació des de i amb serveis socials per poder donar cobertura a tots els casos amb totes les eines que tenim al nostre abast. Tenim el servei de psicologia així com serveis jurídics coordinats totalment amb serveis socials per qualsevol dona que tingui les opcions necessàries per la seva recuperació. Hem preparat aquesta campanya tan potent que ja he dit per fer ara el novembre, on totes les víctimes puguin tenir informació necessària per denunciar i optar als recursos de reparació, un assessorament jurídic absolut, fomentar que el fet de que les dones, sigui quina sigui la seva problemàtica, puguin tenir el suport des del CIAT en temes d'habitatges, en coordinació amb el departament, en temes de sentències, judicis, etc. Vull dir, feina se n'està fent, se'n farà, i a més, tot entra dintre del marc del que nosaltres creiem que és un pilar fonamental i bàsic en les nostres polítiques. És un fet que portem a l'ADN. Sabem que la violència masclista l'hem d'erradicar, sabem que hi ha aquesta lacra, que és un tema on hi hem de posar molt d'èmfasi, i els recursos hi són, hi seran, i a més, ho durem a terme perquè ens ho creiem i perquè és la nostra lluita i és la lluita de tots. A mi em sap greu que s'aprofitin temes com aquests, no?, per exposar i per fer política. Passem de parlar de la violència masclista per parlar de pressupostos i per dir que en un grup de WhatsApp no s'ha publicitat aquest esdeveniment, aquesta concentració del dia a les 12 del migdia, no?, aquí a la porta. Comentar-li a la Maite que sí que s'havia agafat i s'havia anunciat. Concretament aquest dilluns a les 13:19 es va enviar el cartell del dia 25N, i on allà s'especificava concretament que avui a les 12 hi hauria la lectura del manifest aquí a la plaça de la Vila. Per tant, la informació hi era, la coordinació hi és, la taula d'igualtat funciona, és un espai de trobada i reflexió i de diàleg, i per tant nosaltres la considerem també una molt bona eina per seguir treballant per fer front a aquest tipus de polítiques.
Maite Maric, Junts per Sant Vicenç.
No és que aprofitem per parlar de pressupost, jo crec que els pressupostos defineixen les voluntats polítiques. Vaja, és que un pressupost és el que concreta cap on un govern vol destinar els seus recursos, no? Doncs algunes puntualitzacions. D'una banda, sembla ser que es va enviar el dimarts aquest cartell i la conferència es va fer dilluns. En qualsevol cas, no es tracta de jo, a mi m'han dit això i a tu t'han dit l'altre. Totes les coses que has explicat entenc que són coses que ja s'estaven fent i ens semblen molt necessàries que es facin i se segueixin fent i s'incrementi amb aquesta xarxa de servei d'acompanyament integral que abans deia i que heu anunciat. Està pendent d'aquesta assignatura i que segur que ho fareu. D'altra banda, com deia també la companya de Sant Vicenç en Comú Podem, com que estem en la situació que estem, i és veritat que concentracions, doncs, hi ha les limitacions que hi ha, potser també s'hauria pogut fer de forma visible, com han fet altres municipis, amb la penjada de cartells per visibilitzar, no?, aquesta jornada. Parlava de que els cartells que han fet des de l'Associació de Veïns i de Guanyem el Càncer, però també sembla que hi ha hagut algun petit conflicte en com finançar aquests cartells, que tenien un cost, em sembla, de 3,5 euros, i sembla ser que hi ha hagut alguna dificultat pel fet de que havia de ser present, doncs, a la participació de l'Ajuntament. En qualsevol cas, totes les iniciatives que fem per lluitar contra les violències seran benvingudes, però insisteixo, això s'ha de reflectir en un pressupost, i el pressupost de feminisme i de LGTBI en el capítol 2 baixa 33.000 euros i en baixa 25.000 en el capítol 4. Es rebaixen les aportacions que es fan a entitats de dones i en convenis, es fa una rebaixa en subvencions a entitats de salut, es fa una rebaixa també, doncs, en activitats, vaja, en les activitats de difusió de salut, concretament pel que fa al capítol 2 desapareix, i sí que hi ha alguna partida que puja. Estem molt contents, doncs, que hi hagi un augment en el conveni Mediscap, però i també hi ha un augment d'aquests 7.000 euros que es destinen, aquests 12.000 euros, perdó, que es destinen als treballs tècnics per aquest servei d'atenció i acompanyament, però també es retallen les activitats de sensibilització i difusió. Per tant, els pressupostos no és que en parlem perquè ens vingui de gust, és que els pressupostos són la concreció d'unes voluntats. i aquesta declaració d'unes voluntats han de tenir, evidentment, un acompanyament pressupostari que mostra la disposició de tirar endavant algunes de les propostes. I tota la part de sensibilització, és a dir, està molt bé, Isidre, i em sembla molt pertinent tota la feina que es fa tècnica d'acompanyament en tots els àmbits a les dones que són víctimes de violència masclista i els seus fills i filles, que no és una cosa nova d'altra banda, és una cosa que ja s'estava fent. Em sembla molt bé que hi hagi la intenció d'entrar a aquesta xarxa d'acompanyament, la SAI, i que hi hagi més prestació de serveis que són supramunicipals, però em sembla molt, molt important per poder erradicar la violència masclista, que abans deia el company Antolín, hi ha qui es pregunta si allò és masclisme o no és masclisme, doncs està molt bé, fer-se la pregunta ja és un primer pas, i per tant, com bé dius, les xarxes són un element que faciliten de vegades l'assetjament o el llenguatge masclista, no? I que a vegades té l'aplaudiment, doncs també a les xarxes hauríem de fer aquesta tasca de sensibilització, de no silenci i de reprovament públic de tota conducta masclista, perquè té les conseqüències que finalment té.
Doncs demanava la paraula a Georgina González, en Comú Podem.
Gràcies. Bé, amb la línia de la companya de Junts per Sant Vicenç, bé, nosaltres posem en valor tota la feina que es fa des del Departament de Feminisme i LGTBI. Sabem el col·lapse segur que estan visquent, perquè a més estan coordinats amb altres departaments, com deia, Serveis Socials, Nova Ciutadania. Al final, doncs, la violència masclista és estructural i es toca en diferents àmbits, no? Però sí que és cert que fent, no, per, en el dia d'avui, 25N, doncs, hem trobat a faltar potser, doncs, més campanyes de difusió, sensibilització, no? Fer potser tallers virtuals, no? Sobre violència masclista, doncs això, a diferents àmbits. A més, creiem que les polítiques, no, en matèria de feminisme, igualtat i LGTBI han de ser transversals en un pressupost, no només en el Departament d'Igualtat, s'han de trobar també aquestes polítiques en altres departaments i sé que potser aquest comentari doncs, potser té una mica de ressò, però ens sobta, no, que el Dia Internacional sense vehicles, no, hi hagués talls de carrer precisament per sensibilitzar, no, i que la gent sapigués que aquell dia, no, l'objectiu i lo important que és, i el dia per condemnar les violències masclistes, doncs l'espai públic, el carrer, no s'hagi vist cap símbol, no? Nosaltres anem per aquí per intentar interactuar amb la ciutadania, intentar, doncs, si l'eina que tenim, doncs ara mateix sabem que és de digital, doncs posar més espais, doncs això, tallers virtuals, fer campanyes, no?, on la gent pugui penjar la foto amb el seu cartell contra les violències masclistes amb un hashtag, no? Intentar, doncs, per aquí fer més soroll, no?, en aquest aspecte. Gràcies.
Antoni Jiménez, Ciutadans.
Gracias, intentaré no apagar el micro esta vez. A mí me ha sorprendido el tema de la pancarta, porque creo que tenemos una aquí puesta en el balcón. Es decir, que no teníamos pancarta puesta sobre el día de hoy. Bueno, venía yo, esta mañana hemos visto, ahora venía también, la venía mirando y me quedo un poco sorprendido con esto, ¿no? De hecho, como se decía, la Asociación de Vecinos del Trébol está haciendo un trabajo excepcional. La verdad es que vengo de allí, de hecho, venía para acá y he entrado expresamente porque han quedado todo el local violeta, han hecho sus pancartas, sus lazos, lo tenían todo preparado, e incluso una figura en el suelo con una rosa, que es una mujer. La verdad es que es un trabajo entrañable y les he felicitado por lo que estaban haciendo, porque realmente me ha emocionado ver cómo se vuelcan con esto y esta lucha que creo que tenemos que llevar. Y aquí coincido con Georgina, el tema de faltaba algo, ¿no? Y esto lo hablamos ahí en el trébol, y lo que hablábamos es, nos ha faltado la marcha, ¿no? Poder hacer esa marcha violeta, recorrer todo Jacín Verdaguer, llegar aquí a la Plaza de Ávila y hacer el manifiesto en la puerta del ayuntamiento, ¿no? Eso sí que es verdad que nos ha faltado. Pero estamos en un momento que estamos viviendo y no podemos realizarlo, ¿no? Y sí que se nota como ese vacío de que podemos haber hecho algo más, pero no podemos llegar, ¿no? por redes sí que se ha estado haciendo difusión del día de hoy. Yo por lo menos las he estado viendo también por parte de los partidos, por parte del ayuntamiento. Y bueno, no sé, podemos saber pues algún símbolo más, ¿no? Pero comparar el día de sin vehículo, de la movilidad con el de hoy, pues no sé, no lo acabo de encontrar. Sin similitud de una cosa es vamos a fomentar la movilidad sostenible sin coches y otras es el día de la mujer, ¿no? De la violencia machista. Hemos puesto pancartas, estamos intentando, ayer se hizo un manifiesto telemático, que son los medios que tenemos ahora mismo para poder hacer. Ojalá podemos haber hecho la noche violeta y haber llegado con toda esa cantidad de gente que se suma y haber llegado aquí a la puerta del ayuntamiento y haber hecho el manifiesto, ¿no? Y sí que es verdad, se echan falta. Pero ojalá que la siguiente podamos hacer. Y paro ya, que me vas a decir que pare.
Doncs, no, és que queda mitja hora i és interessantíssim, però queda mitja hora de tertúlia i molts temes. Isidre Bautista havia demanat la paraula.
Vaig ràpid, ja que les companyes dels comuns i de les emissions en Comú Podem i dels Junts segueixen fent èmfasi en el tema del pressupost i no, de destinar recursos i a més comentar-vos, com bé sabeu, la política envers la dona és una política que és transversal, per tant el pressupost també és transversal. El capítol 4 en concret baixa 10 euros, correcte, baixa 10 euros. El capítol 2 baixa perquè es compensa amb el capítol 1. Trobareu segurament en aquest pressupost que segur que us heu mirat i remirat, hi ha projectes a promoció econòmica per les dones, hi ha la participació amb agents cíviques, a urbanisme hi haurà una partida per la il·luminació dels carrers, per la seguretat de les dones. Hem tingut que fer un esforç amb tots els departaments, però la mirada feminista no ha desaparegut i no s'ha perdut per res. Per tant, tot el contrari, i tal com us he dit, hi haurien moltes més accions de les que podríem estar parlant, de les que s'estan fent i de les que es faran, que evidentment reforça el nostre compromís amb aquesta política.
Maite i Maric, molt breu.
No, només volia comentar que quan em referia a pancarta, sí que hi ha una pancarta, evidentment que hi ha una pancarta, em referia que altres municipis han fet banderoles en els fanals, no? S'ha sumat a la iniciativa doncs, de l'Institut Català de les Dones amb les enganxines que s'han posat a les escombraries, però justament com que ja ho deia també l'Antolín, és difícil de poder fer una marxa, doncs ens felicitem de totes les accions que s'han fet, però trobem a faltar, o ens hauria agradat, vaja, que hagués sigut més visible, no? Fer alguna cosa més visible. I respecte als cartells de l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Associació del Trèvol i de Guanyem el Càncer, són cartells que van demanar doncs, que es poguessin fer amb una impressió. Són aquests cartells molt bonics i també que agraeixo moltíssim, com ha fet també l'Antolín, no? Que posa 25ena violència de gènere ni una mas, hi ha unes mans, doncs es va demanar doncs, que l'Ajuntament s'impliqués en elaborar aquestes pancartes, o banderoles o domassos, com li vulgueu dir, per posar als balcons d'una manera unificada, i sembla ser que no està possible. I finalment, la transversalitat de les partides doncs, de violència contra la violència i en qualsevol cas partides pel feminisme, per l'LGTBI, per la igualtat, sí que són transversals, però en qualsevol cas en el pressupost queden reflectides en una regidoria. I recordo, no sé si va ser en el darrer mandat, en el darrer pressupost o l'anterior, en què ja no participàvem en el Premi Delta i es van rebaixar els 12.000 euros del Premi Delta, que això va generar un gran debat pels grups de l'oposició, justament perquè traiem els 12.000 o 10.000, no recordo exactament, potser la Josina se'n recordarà més exactament, crec que eren 12.000 euros, que es traien d'igualtat justament perquè no es participava aquell any en l'organització del Premi Delta i per tant per això es retiraven. I aquest va ser un tema absolutament debatut, criticat, etcètera, etcètera. Estic molt contenta que es faci el que comenta el regidor d'Urbanisme doncs pel tema dels carrers fossos, que és una cosa que vam preguntar i ens va sorprendre d'alguns carrers principals o molt cèntrics que les noies ens expliquen que no hi passen per por per la foscor. I a vegades nosaltres podem pensar que no, i és així. Per tant, doncs està molt bé. Però en qualsevol cas, la partida de la regidoria d'aquest centre gestor ha baixat i això és el que plasmem. En qualsevol cas, insisteixo, totes les iniciatives que es facin doncs seran bones.
Tenim Tenim poc temps, però tenim temps de parlar de pressupostos i ampliar el focus, però Georgina González, perquè també és una apreciació personal, diria que en els potser 9 anys que portem amb aquesta tertúlia, crec que és la vegada que s'allarga de manera consistent qualsevol tema plantejat a debat sobre feminisme. Sempre que arriba el 8 de març, sempre que arriba el 25 de novembre, aquest és un tema de a quatre bandes o a cinc bandes o a sis bandes, com s'hagi dit històricament, i acostuma a ocupar una ronda d'intervencions, i també fa goig veure com el debat creix i s'intensifica i es contraposen. I no m'enrotllo jo més, que podeu parlar vosaltres, Georgina González.
Gràcies, Eva, per acabar. En tot cas, la realitat del pressupost 2021 de Sant Vicenç dels Horts és que el Departament de Feminisme i LGTBI es retalla 5.000 euros. Només reivindicar que el 25N no és només aquest dia, sinó que són tots els dies de l'any. I per acabar, agrair a l'Associació de Veïns i Veïnes del Trèvol i a Guanyem el Càncer el fet d'haver elaborat aquestes pancartes i que molts haguem pogut anar allà a recollir-les. Gràcies.
Isidre Bautista.
És que no acaba de ser ben bé cert el fet de que s'hagi retallat 5.000 euros en polítiques feministes, perquè, com he dit, és una feina transversal i les partides, que la Maite ha comentat, que les partides estan en un sol departament, normalment no és així, perquè Esports, per exemple, té partides de manteniment a serveis municipals i urbanisme. Vull dir que són feines transversals, les dues coneixeu el pressupost municipal, per tant, si és un tema de pressupostos transversals, les polítiques feministes s'han de fer des de molts departaments a part del Departament de Feminisme, i aquestes es contemplen.
Doncs ara sí, ampliem el focus del pressupost. Es va aprovar, el pressupost de 2021 es va aprovar la setmana passada de manera inicial i ara és en fase d'al·legacions. No sé si també hi ha converses entre els grups o si es preveu algun canvi en l'aprovació definitiva dels comptes al desembre. Suposo que ho veurem d'aquí unes setmanes. Comença ara Maite Aymerich, Junts per Sant Vicenç.
Sí. Nosaltres, primer que tot, volem mostrar el rebuig pels comentaris que es van fer durant el ple, el debat de ple sobre els pressupostos, referents a dir que l'oposició no sabia interpretar els números o que els pressupostos que tenia l'oposició eren diferents, perquè en qualsevol cas l'oposició té els números que el govern li ha passat. Nosaltres considerem que, a banda de ser un insult a la intel·ligència, és la mostra d'un tarannà que s'està caracteritzant que caracteritza l'actual també portaveu de govern, no? de mofa, de supèrbia i de desinformació. No sé, anar fent així, ignorant i imposant el que sembla a base d'improvisar i de fugir els consensos, ens sembla que és un exercici que s'allunya molt de la participació ciutadana. Ja no parlo ja com a representant, en aquest cas, del grup de Junts per Sant Vicenç, sinó nosaltres representem un seguit de persones i també representem la ciutadania, i tenir aquesta actitud, insisteixo, no només amb l'oposició, sinó de no escoltar, no és només lleig, sinó que mostra un tarannà autoritari i despreciatiu de les capacitats i l'apoderament dels propis vicentins i vicentines. Dit això, ens alegrem de que aquest any podem comptar amb més dinerons, que podem comptar amb que els ingressos i el pressupost és més alt que el del 2019 i el del 2020. Però el que no compartim és que aquest augment d'ingressos no vagi acompanyat de partides importants en allò que és tan necessari, i en canvi veiem retallades en àrees fonamentals que haurien de ser per ajudar els vicentins i vicentines a sortir d'aquesta situació que vivim, especialment els col·lectius que més afectats estan i que més estan patint. I és un pressupost que, com deia abans, el pressupost és la previsió que fa el govern de com destinarà els diners públics, els diners de tots i de totes, i a quines polítiques. Jo comparo una mica el pressupost i ho he fet moltes vegades amb l'economia familiar, no? amb el que fem a casa. Evidentment, el pressupost municipal és el pressupost d'una gran família, dels vicentins i vicentines. Hi ha coses bàsiques que no podem defugir, el lloguer d'habitatge o les escoles dels fills i les filles, els subministraments bàsics, la cultura, l'alimentació, la salut, els esports, les activitats extraescolars, etc. Hi ha coses que sí que podem fer en temps de més bonança, i que podem doncs posposar, però hi ha coses que són absolutament capdals, prioritàries i que no podem defugir. Ui, doncs. I nosaltres veiem en aquests pressupostos doncs, que no garanteixen que les famílies vicentines puguin afrontar aquests moments difícils que ens venen als damunt. Per exemple, una cosa molt senzilla, la pujada d'impostos de l'IBI que es va fer l'any passat. Aquesta pujada d'impostos és demanar un esforç més gran a la gent i mantenir aquesta congelació, que vol dir mantenir la pujada, ara que fins i tot els llogaters i els propietaris negocien la rebaixada per poder mantenir. Quan aquesta negociació es fa, nosaltres o aquest govern és incapaç de reduir l'IBI que va pujar l'any passat. En canvi, sí que manté la pujada de sous. No veiem que hi hagi una racionalització de la despesa, sinó que s'augmenta la privatització i l'externalització de serveis en les partides de diferents centres gestors. Hi ha una part que va per estudis i per serveis externs. En recursos propis, pel que fa doncs, a l'ocupació, es generen doncs, molt pocs blocs amb recursos propis, al voltant de 40.000 i escaig euros. En canvi, el capítol 1, insisteixo, el de personal augmenta més d'un milió i mig. Nosaltres pensem que i pensem que les polítiques en aquests moments i en tots han de ser en pilars com és l'acció social, l'educació i la cultura i ara més que mai en tot el que és la promoció de l'ocupació i de l'emprenedoria. I nosaltres veiem pels pressupostos i les dades que ens heu donat vosaltres que serveis socials abaixa un 14%, més d'un 14%. Ja han retallat en les beques menjadors es retallen més de 50.000 euros. Ho diré doncs sense entrar en els números. L'esforç en habitatge és molt, molt escassa. Es retalla en educació, es retallen en els convenis de les entitats socioeducatives, es retallen en les subvencions a les AMPAs, en les activitats de posta obligatòria, es baixen les beques menjadors i les entitats esportives, que també ens sembla que és molt, molt important. Tot el que fa referència al teixit associatiu, cultural, esportiu, veïnal, de gent gran, d'infants i de joves, baixa més d'un 30%. Baixen les subvencions per la gent gran. Baixa, ja hem dit, el tema d'igualtat.
Hem de repartir el temps, que se'ns acaba. És que si no només hi haurà temps de fer una exposició cadascú doncs, i no entrar en el debat.
Doncs, en tot cas, només dic una dada, perquè és l'altre pilar que em referia, pel que fa doncs, emprenedoria i ocupació i foment de l'ocupació, aquest pressupost doncs, augmenta molt poc. El pressupost de promoció econòmica doncs, ha passat de 1.199.000 a 1.183.000. Sí que s'està dient amb bombo i plateret que ha pujat més de 2,5 milions, però aquí s'incorpora el capítol 1, que és 1.800.000 euros.
Hem d'anar a Antolín Jiménez, de Ciutadans, si us plau.
Bien, gracias. Bueno, estaba repasando ahora el presupuesto, ¿no? Como estaba, según estaba indicando la compañera, porque indica que, bueno, que hubo una mofa, una soberbia, un insulto a la inteligencia, ¿no? Del pleno de la aprobación inicial. Pero es que no sé, estaba mirando, ¿no? Porque, por ejemplo, de Habitacha los tengo delante, ¿eh? Y realmente sube de 218.000 euros a 284.000 euros. No sé, yo no veo la bajada. Se decía de Servicios Sociales, ¿no? Servicios Sociales de 3.180.000 a 3.322.000, sube 200.000 euros. No sé, estaba mirando, digo, es que en el pleno anterior lo dijimos, ¿no? Se dicen unos números, pero lo volvemos a mirar, o unos siguen siendo los mismos porque se han mantenido o realmente han aumentado. No sé, lo sigo buscando, porque ya digo, el servicio social baja un 14%, lleve un aumento de 200.000 euros en servicios sociales, por ejemplo, ¿no? Era algo que teníamos muy claro, que no se acabaran las ayudas, era algo que teníamos puesto en el plan de reconstrucción social y económica que hicimos los tres partidos de aquí, ¿no? Que lo firmamos en Molí del Flas. Hemos reflejado en los presupuestos que vayan encaminados a este pacto de reconstrucción, donde van ayudas a los comercios, donde van ayudas a sociales y donde van ayudas a servicios sociales, ¿no? No sé, yo digo, los estaba repasando ahora. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, se hablaba del salario de los trabajadores. Se vio un aumento considerable, sí, es cierto, porque no estaban contemplados el 2% de este ejercicio, el 2020, que ahora aparecen reflejados, y la subida que ya ha anunciado el gobierno del 1%, bueno, el 0,9%, para el que viene, ¿no?, para el 2021, por lo cual también aparece reflejado. Eso, quieras o no, pues hace que ese capítulo 1 de personal se vea ligeramente aumentado. En cambio, el nuestro se mantiene congelado, ya lo dijimos siempre. No aumenta, se congelan todos los impuestos y las tasas, no se toca absolutamente nada, se mantiene, y se ha previsto hacer inversiones por los barrios de San Vicente, diferentes inversiones que no llegan, que de ahí es donde hemos tenido que trabajar los presupuestos de las inversiones que llegan, porque ya desde intervención nos avisaban de que teníamos que ajustar lo que pudiéramos debido a esta pandemia, porque también no solamente afecta a las empresas, sino también afecta al ayuntamiento, ¿no?, a los ingresos que recibe el ayuntamiento, y hemos tenido que jugar gracias a las subvenciones que nos llegan de órganos supramunicipales, como bien vienen fondos europeos, como vienen fondos estatales, como vienen autonómicos, y es con lo que vamos a aprovechar para hacer esas inversiones en los barrios, haciendo pequeñas actuaciones, en algunas más grandes, no, que donde aparecía detallado, mira, lo tengo aquí también, ¿no? Por ejemplo, ahora sí que barro para casa, para sistemas. Tenemos un parque de informático que hace falta renovar, necesitamos renovar licencias, necesitamos espacio de almacenamiento, porque nos estamos quedando cortos de esto, y herramientas a cara al ciudadano, por ejemplo, agilizar los trámites en el SEA, aquí en el SEA. Estamos intentando crear instancias propias que sean nuestras y que vayan directas a los departamentos sin tener que pasar por la OAC, ¿no? Que el trámite ahora directamente se hace desde allí, pues que pueda venir directamente, y eso agiliza mucho más al ciudadano a la hora de realizar sus trámites. Otros de los que se hacía el plan director de agua o el servicio de enjumenat, ¿no? También estábamos con el mobiliario de los centros cívicos, que no estaba presupuestado, y hemos tenido que comprar el mobiliario. Por ejemplo, la reurbanización de Carrer Comerç también, se hará la tercera fase de que queda pendiente del barrio de la Viñala, ¿no? Que estaba allí, estaba parada, y vamos a intentar acabar la fase que quedaba. La reforma cubierta de Cancol, ¿no? O las aulas de PQP y PT del edificio de los Salesianos, ¿no? O la escuela Bressol del Petit Mamut. Estamos intentando llegar a diferentes zonas de los barrios, intentar invertir en ellos en donde podemos jugar ahora mismo, porque hay que recordar que la pandemia nos afecta a todos, y no queremos que eso salga perjudicado a nadie. Tenemos claro que la prioridad son los ciudadanos, intentar seguir dándole las ayudas que se necesitan a nivel de habitacha, a nivel de servicios sociales, que son las importantes, bien la educación, e intentar tirar de los órganos supramunicipales que nos intenten ayudar para continuar trabajando el día a día.
Georgina González, en Comú Podem.
Bé, nosaltres aquesta setmana presentarem les nostres al·legacions al pressupost, com ja vam dir la setmana passada en el ple, i els motius és perquè nosaltres vam realitzar una bateria de propostes basades en tres pilars bàsics, que és la justícia social, on trobem serveis socials, habitatge, promoció econòmica, ocupació, nova ciutadania, entre d'altres, medi ambient i sostenibilitat, i feminisme. Doncs bé, sobre tota la bateria de propostes, només s'han acceptat una, que és el servei de pets a domicili per persones amb mobilitat reduïda, i llavors entenem que aquest pressupost no ens representa a nosaltres ni als nostres votants, sobretot perquè no compartim les prioritats. Com hem dit abans, les polítiques es reflexen amb les partides pressupostàries que tu hi apliques per després convertir-les en accions directes que incideixen en la vida de les persones. Per tant, com he dit, no ens representen. També hi ha un segon motiu, i és que no es posen a debat les ordenances fiscals. Nosaltres la qual cosa no l'entenem, sincerament, perquè en un moment d'excepcionalitat com aquest, doncs es podrien contemplar exempcions totals o parcials del pagament de taxes o preus públics, i creiem que això ho agrairien els vicentins i vicentines. I el tercer motiu en general és perquè el pressupost doncs, contempla un augment d'un milió i mig, bueno, de més d'un milió i mig d'euros, i en contra doncs, pateix retallades importants com a cultura, educació, medi ambient, salut pública, seguretat ciutadana. Bé, els números, com ens va dir el portaveu de govern, són els números, 2 + 2 = 4. Nosaltres també sabem fer els números. I el que hem vist és que hi ha retallades importants que no entenem, perquè en el ple no se'ns va respondre sobre aquestes preguntes. Estem esperant la resposta. I per últim, no veiem reflexada, bueno, no hi ha cap tipus d'inversió en habitatge públic per Sant Vicenç. No entenem com es vol fomentar l'emancipació jove i donar sortida a l'emergència habitacional que estem vivint en aquest moment, no? Abans parlàvem de feminisme, doncs bé, segurament el Departament de Feminisme reclamen recursos habitacionals per moltes dones i els seus fills, a serveis socials també, perquè a les juntes de govern podem veure que pràcticament la despesa en allotjaments que va en augment a 30.000 euros, que nosaltres celebrem perquè els recursos estan perquè les persones no es quedin al carrer, però les dades, els números, el que et diuen, el que desprenen, és que es necessiten polítiques públiques d'habitatge a Sant Vicenç dels Horts. Per tant, i per acabar, aquest pressupost per nosaltres, pel grup de Sant Vicenç en Comú Podem, no és ni social, ni verd, ni feminista, i encara menys participatiu, perquè la partida del pressupost participatiu de 200.000 euros que s'aplicava cada any, cada pressupost, en un barri, no l'hem trobada, s'ha eliminat. Per tant, les prioritats de govern no són compartides amb el nostre grup.
Isidre Bautista, PSC, endavant.
Bé, no sé si em donarà temps a tot, però intento començar per una breu introducció. Com sabeu, jo crec que és més que sabut, i tal com comentàvem des del principi del programa, vivim en un moment excepcional, en una situació provocada per una pandèmia mundial. Aquesta pandèmia mundial ens ha obligat a tots a canviar el full de ruta. Els plans d'acció municipal han quedat desfasats en qüestió de mesos, perquè no s'han pogut, i també no, si no s'han pogut a terme tampoc els pressupostos, i per tant s'ha hagut de modificar tot. Aquesta pandèmia ens ha obligat també a unir-nos tots i a anar a tots a una, o quasi tots a una, i gràcies a això es van poder fer la signatura del pacte per la reconstrucció social i la reactivació econòmica. Recordem, els grans trets, o sigui, les branques d'aquest pacte per la reconstrucció social i la reactivació econòmica són la seguretat sanitària, la protecció social, la promoció econòmica, el suport a les entitats de la ciutat i les inversions. Les inversions és una menció a banda que es presenta i que significa un esforç inversionista extraordinari per part de l'Ajuntament, que està valorat en 5.518.250 euros, com ha comentat el company Antolín. Bé, de les intervencions de les companyes de Sant Vicenç de Comú Podem i de Junts per Sant Vicenç, el sorprèn, no?, que només es parla del tarannà autoritari del govern, només es parla de les maneres del govern, però no se'n parla pas de les maneres de l'oposició, no?, de com gestiona l'oposició el tracte amb el govern. I comentar-li a la Maite, per exemple, que ella va ser la primera que va fer menció a que potser no teníem els mateixos números uns als uns i als altres, no? Aquesta va ser tu. El tema de la participació és una altra cosa que s'ha comentat. Jo crec que ens hem reunit i ens hem fet per reunir diverses vegades per parlar de pressupostos. Si no recordo malament, la setmana abans de l'aprovació del pressupost van haver-hi reunions amb dos grups municipals. Per tant, no entenc tampoc el tema del tarannà autoritari, tampoc entenc el fet de que dieu que no escoltem quan realment hi ha hagut una negociació, hi ha hagut una escolta. I una altra cosa és, evidentment, la conclusió, no?, de què és el que ho ha comentat ara la Georgina. Les prioritats poden ser diferents, la divergència està ben considerada, hi ha un diàleg, hi ha un debat, i s'arriba o no s'arriba a conclusions. Una altra cosa és el tarannà que se li vulgui donar, no? El tarannà, bueno, queda, sí, jo estic, comparteixo el que diu la Maite, però a l'inrevés a mi em deixa que desitjar, no? Per què? Pues per exemple, perquè la Maite ha comparat el pressupost municipal amb l'economia domèstica, no? I jo crec que l'economia domèstica és una cosa bastant senzilla de gestionar, en el sentit de que tu tens uns ingressos i tens unes despeses. Si tens més despeses que ingressos, tens un problema a casa i en qualsevol tema de la vida, no? Clar, si baixem IBIS i augmentem despeses, tenim un problema. Nosaltres què hem fet? Hem mantingut els pressupostos, mantenim, és a dir, congelem taxes i un momentet, sisplau, i els taxes i impostos. Per tant, mantenim el nivell d'ingressos. Sí que augmenten els ingressos en el sentit de les transferències supramunicipals, i aquestes transferències municipals el que fan és es destinen a, sobretot, com heu comentat, al capítol 1, que no vol dir els sous dels regidors i les regidores que estan al govern, perquè, com també hem dit 50 milions de vegades, no ens hem apujat el sou. Ni els companys de Ciutadans ni els companys del PSC seguim cobrant exactament el mateix que cobràvem el primer dia. I si no, com va dir l'alcalde en el ple, us podem ensenyar perfectament i sense cap tipus de problema les nostres nòmines. Junts proposa reduir l'IBI i apujar despeses en altres departaments. És complicat, com ja sabeu, és el que us he dit, si puges despesa has de pujar ingressos. Com no hem apujat ingressos, hem d'agafar i hem de redistribuir aquesta economia, d'acord? Serveis socials, hem parlat de serveis socials, no? Una baixada del 14%, comentava la Maite Aymerich. Clar, com ha comentat el company de Ciutadans, passem de 3.180.000 euros a 3.322.000 euros. No veiem la baixada és que no ho veiem. No veiem la pujada de sous, no veiem la baixada de serveis socials. Com vam comentar, el fet de... Hem comentat també el tema dels blocs, per exemple. No hi ha blocs amb recursos propis. No hi ha blocs amb recursos propis. Sí que n'hi ha, i a més s'augmenta la partida de la partida general de recursos per fer plans d'ocupació locals, augmenta fins als 600.000 euros. Per tant, crec que dir que no hi ha recursos o que s'agafa i es disminueix, doncs no acaba de ser ben bé, no diré cert, perquè sempre em diuen que faig coses estranyes amb el llenguatge, però sí que és veritat que és estrany, diguéssim, aquestes afirmacions que comenten, no? Habitatge, per exemple, com us vam comentar, l'habitatge s'està treballant amb l'àrea metropolitana, la construcció de vivenda social a Sant Vicenç, i a més estem elaborant el pla local d'habitatge, que crec que és feina de tots i de totes, i en els quals sempre us hem convidat a participar. Hi ha grups que hi han participat i hi ha grups que no hi han participat, i per tant tornem a estar, i torno a comentar-ho, jo crec que és un debat una miqueta estrany, perquè es diuen coses que no acaben de ser ben bé del tot certes.
Doncs hi ha temps per alguna apreciació molt breu, de mig minut, si voleu, cadascú. Maite Aymerich, Junts per Sant Vicenç.
Diferents coses, perquè jo vaig ser la primera que vaig dir que no devien tenir els mateixos números, cosa que el govern va dir, no sé quin problema hi veus en això, perquè clar, els números no quadren. Però nosaltres, i si he fet malament la suma, el total d'aquests 3.322.000 que hi ha de serveis socials baixa respecte l'any passat. Baixa. És a dir, en el capítol 4 és 1.184.000 i abans era 1.388.000. És a dir, podem mirar els números, i en tot cas ho farem, i no ho farem ara aquí a la ràdio, espero que ens puguem convocar i ho puguem parlar. Llavors, sí que hem fet reunions, clar, només faltaria que el govern portés a uns pressupostos aprovats sense parlar amb tots els grups municipals. Clar que s'ha parlat. Ara negociar no s'ha negociat res. Nosaltres fem unes propostes i vosaltres ens doneu unes respostes. Després ens pregunta si hi ha línies vermelles, per tal de poder dir no ho aprovarem, i llavors direm que vosaltres no esteu a favor d'uns pressupostos. Moments excepcionals, polítiques excepcionals. Nosaltres aquesta excepcionalitat no la veiem. No la veiem per enlloc. I insisteixo amb el que s'ha dit sobre el concepte de congelació. vol dir mantenir la pujada. Congelar, com que venim d'una pujada, vol dir mantenir la pujada. En moments excepcionals, insisteixo, fora bo baixar l'IBI, revertir la pujada que es va fer l'any passat. I respecte de la pujada de sou, que es va fer a l'inici del mandat, es va pujar el sou, i el juliol vam aprovar un 2% de pujada que no incorporava els grups de els regidors de Ciutadans, i aquesta pujada que està present no l'heu aplicada. Això és el que esteu dient.
És irrealista, perquè aquí també tinc botó de silenciar el micròfon i no el vull fer servir. No el vull fer servir. Isidre Bautista, sisplau.
Maite, mesures excepcionals, moment excepcional, mesures excepcional. El govern ha incrementat el seu esforç en despesa amb més dotacions de neteja, amb una major neteja de contenidors als carrers i una millora de la jardineria municipal. Ha calgut dotar equipaments especials a tot el personal, però en especial a la policia, als treballadors dels serveis socials i de serveis municipals. També és important dir que al CIAC-CIAE s'han instal·lat totes les proteccions necessàries. Per tant, moments excepcionals, mesures excepcionals i, per suposat, en aquest d'allò i en aquesta línia hi treballem. Deixo els companys que continuïn.
Georgina González, en Comú Podem.
Bé, per acabar, nosaltres entenem que si l'estimació d'ingressos és la mateixa que hi havia l'any passat, quan en un primer moment s'havia dit que baixaria 2 milions d'euros, entenem que les prioritats haurien de ser posar les persones en el centre de la